Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, www.histocat.cat.
Bé, començarem un bona tarda a tothom. Començarem avui amb una nova conferència del cicle que hem iniciat aquest any. Aquesta vegada ens remuntarem una mica més enrere, perquè no només ens interessa en Colom, no només ens interessa el 1640 ni el 1714, ens interessa també els fonaments d'aquesta nació. I hem volgut avui, diguem-ne, presentar una conferència sobre aquest tema. Us la presentarà en Joan Cavaller, que és col·laborador de la Fundació, és llicenciat en Història, si no normalment, i en Filosofia, i en les Mames Salamis.
Econòmiques.
I en Econòmiques, també. I bé, sense res més, doncs us deixo amb ell i ja, després, doncs, el mecanisme sempre el mateix. Primer el ponent presenta una mica el tema i després podem fer una miqueta de col·loqui. I qui vulgui pot continuar el col·loqui a l'hora de sopar a partir dels 4:10 al fill de l'any. Suposo que ja esteu informats del tema. Bé, res més.
Gràcies, Germán. Com podeu comprovar, amb la diapositiva del PowerPoint, doncs el títol de la conferència és Ensenyaments jònics i fonaments nacionals de Catalunya respecte als ibers. Fins ara la perspectiva que tenim dels ibers, la que ens han transmès el discurs oficial, és la d'un poble del nostre passat més o menys genèric, ambigu. No sabem ben bé qui són els ibers, sabem que estaven abans dels romans, però no sabem identificar-los clarament. Se'ns ha barrejat amb els celtes, els celtibers. No sabem si formen part dels cartes o si formen part del passat dels catalans o fins que en el límit en el nord, dels Pirineus o més enllà. Si veníem d'Àfrica, no se sap. És una cosa que encara avui dia, després de tant de temps, està una mica en la boira de la ciència i s'està discutint. Hi ha diferents teories, no? A mi el que m'interessa és destacar que aquests ibers eren un poble antecedent clar dels catalans. Nosaltres som ibers, els ibers eren catalans. El que passa és que tot això és molt conflictiu i el que provaré de fer aquí és aportar proves en aquest sentit. Tots els pobles, totes les comunitats de persones, tots els col·lectius necessiten tenir tendència a fonamentar la realitat d'aquest col·lectiu amb un discurs que ens legitima, que ens justifica, ens explica qui som i que fa que amb el discurs ens sentim lligats internament, ens sentim reconeguts de cara als altres. Un dels insults més clars, més forts en contra de les persones és dir que no tens història, que no tens un discurs. És quan insultem algú respecte a la mare, no estem ofenent la persona pel l'ofici de la mare ni per el desconeixement de la identitat del pare. El que estem dient en el fons és que aquesta persona no té història, no té passat. És així important. Tots els col·lectius, tots els grups de persones, el que fan és escriure una història, part legítima. I quan més antics són aquests discursos, quan més enllà del temps endins en aquests discursos, més legítima és la societat. I aquesta és la raó per la qual tots els pobles, ja no només empreses o religions, sinó nacions, estats, van molt enllà en el temps a buscar aquest passat, perquè quan més antic, més legítima és la pròpia realitat. Així trobem, això és un fet ja conegut, que els francesos busquen aquesta legitimitat en els anomenats gals, els alemanys en els celtes, els italians en els romans, els portuguesos en els celtes lusitans, anglesos en els anglosaxons, i així, etc. Tots els pobles busquen un antecedent en passat. I això és conflictiu perquè genera necessàriament distorsió. Quan diuen que els francesos s'identifiquen amb els gals, nosaltres el que hem d'entendre és que els gals com a tal no existien. Els que hi havia són un poble que s'anomenaven els celtes. No sabem ben bé què vol dir celtes, és un poble que ocupava el centre d'Europa i es va expandir cap a les illes britàniques, cap a la península ibèrica, cap a Turquia, en els llocs. D'aquests gals, aquests celtes, alguns evidentment van ocupar el que avui és França. Però que pròpiament s'entén per gals, quan parlem d'Astèrix i Obèlix, veiem la figura que he posat a la dreta, el que s'entén els gals antecedents dels francesos Aquests gals no ocupaven ni molt menys límits de la França actual. Els gals de la Gàlia, que podem dir la Gàlia Cumata, que no és la Gàlia cisalpina ni transalpina, aquells gals ocupaven, per exemple, Bèlgica, Holanda, no ocupaven tota l'extensió de França. Tot i així, la historiografia ha forçat la història per crear un lligam entre els francesos actuals i aquests celtes de la França, els quals es va batejar amb el nom de simplement gals. Avui dia tothom entén que els gals, Astèrix o Bèlix, són descendents francesos, però si mirem els documents, això no és veritat. Els espanyols també han fet el mateix. Cap a 1848 van inventar-se que s'anomenen celtibers. Va sorgir la teoria de que els celtes, vinguts del nord, i els ibers, vinguts del sud, de l'Àfrica, es van barrejar i van crear un poble, celtibers, que serien els antecedents i l'arrel dels actuals espanyols. Aquí he trobat un text que crec que és interessant, ja no és de 1848, sinó de 1930, on crec que es veia Modesto Lafuente, en plena crisi espanyola que donaria lloc a la Guerra Civil. Crec que és interessant que el puguem llegir en castellà, per això. Diu així, los primeros moradores de que las imperfectas y oscuras historias de los más apartados tiempos nos dan noticia son los íberos. Pero otra raza de hombres viene a turbar a los íberos en la pacífica posesión de la península. Los celtas, hombres de los bosques, que no tardan en chocar con los íberos, hombres del río. Mas, o demasiado iguales en fuerzas para poderse arrojar los unos a los otros, o conocedores en medio de su estado civil de sus intereses, acaban por aliarse y formar un solo pueblo bajo el nombre de celtíberos. Los íberos y los celtas son los creadores del fondo del carácter español. Això és ridícul, molt ridícul, però fixeu-vos que a 1930, en una època molt recent, encara l'estat espanyol, en plena crisi si voleu, però és l'estat espanyol, està potenciant una historiografia falsejada per justificar la realitat del propi estat. Això ho fan els espanyols, i avui dia és ridícul, però això ho fan els francesos amb Astèrix i Obèlix, amb els gals, ho fan els alemanys, ho fan els anglesos, i ho fa qualsevol estat, qualsevol poble del món. Per què? Per la necessitat de justificar, de legitimar la pròpia col·lectivitat. Ho fem les famílies, i així busquem arbres genealògics, i quan més antic és l'arbre, més orgullosos ens sentim, quan no caldria. Ens hem de sentir orgullosos dels nostres actes i res més. Però hi ha aquesta tendència. Avui dia no s'accepta ja el tema de celtíbers. Tècnicament, celtíbers és una tribu, un poble menor que ocuparia un territori a prop de Sòria, a prop de Saragossa, petit, sí que seria potser una barreja de celtes íbers, però el celtíber no és més que aquesta cosa molt localitzada. Se'n parla d'íbers en la població que ocuparia Aragó, Catalunya, València, Múrcia i part d'Andalusia, que seria Tartessos. Si voleu, també al sud de Portugal, a l'esquerra teniu un color verd una mica més fosc, el que serien pròpiament els íbers, i tota la resta serien celtes. Després hi ha els bascons, que ocuparien Euskadi i Navarra, etc. Però aquí hi ha distorsió, o hi ha imprecisió, o hi ha ambigüitat, o hi ha conflicte, hi ha polèmica, perquè per molts autors els íbers d'Andalusia no són íbers, serien celtes educats o culturats per fenicis o grecs, depèn. Hi ha, d'acord amb les proves epigràfiques, amb les escriptures que tenim en pedra, en cloms, etc., tenim clarament una forma d'escriptura molt delimitada en els territoris de Múrcia, València, Aragó, Catalunya i Llenguadoc. Les proves materials diuen això. Els historiadors grecs, alguns, els més antics, sí que parlen d'una Ibèria en el sud, uns altres no. És tot molt conflictiu. En qualsevol cas, sí que és veritat que ja no hi ha celtíbers, i això és important, a efectes d'entendre que ha existit una voluntat de distorsió de la història, que encara avui hi és. Hi ha dues escoles, l'escola espanyola clàssica, que vol desdibuixar aquest panorama dels íbers concentrats només en territori català, perquè això potenciaria el nacionalisme català, i l'altra escola, l'escola amb Bosquí i Gimpera, que pretén això justament, que hi ha una connexió entre catalans i íbers. I avui la ciència historiogràfica està en aquesta lluita. Quan volen dir que els íbers d'Andalusia, Tartessos, són tal cosa, jo no ho comparteixo, jo veig al darrere veig una pressió de l'Estat per evitar que els íbers siguin només catalans valencians. En qualsevol cas, per culpa d'aquesta pressió de l'Estat espanyol, per culpa d'aquesta manca de definició dels catalans en tant que nació, el que tenim és que quan mirem enrere en el temps, en el passat, els catalans, a diferència d'altres pobles, ens aturem a l'any 1000. Els francesos en van als gals, els espanyols hem vist que s'anaven als celtibers, els portuguesos als lusitans, els anglesos se'n van als bretons o anglosaxons. Cada poble se'n va molt lluny, molts d'ells abans els romans. Els catalans no, ens aturem a l'any 1000. Si comencem a llegir llibres d'història respecte al cas dels catalans, comencem que la història comença en aquesta data. Si voleu una miqueta abans, amb la nomenada reconquesta, la marca hispànica, però no més enllà. El que hi ha més enllà són visigots, són àrabs, són pobles hispano-romans, però no hi ha catalans. I llavors hi ha llibres que diuen dels visigots als catalans. I això, som una excepció. Potser no és l'única, però la norma no és aquesta. La norma és anar-se molt més enllà. És buscar la pròpia legitimitat més enllà, com a mínim d'any 1000, segur. La meva explicació davant d'aquest fenomen tan curiós dels catalans és que estem acomplexats. Estem acomplexats perquè estem ocupats militarment pels espanyols i els francesos des de 1914 i des de la Guerra dels Segadors per Pinyesta a França des de llavors, i això després de les constants guerres, l'ocupació és plenament vigent, quan s'ha creat un complex de rebre pals. Jo sempre poso l'exemple dels catalans respecte a aquella família en la qual el pare, el marit, ha apallissat la dona, i la dona, doncs, escolta, està complexada, deixa el cap, i és incapaç de demanar igualtat, és a dir, sempre, per molta igualtat que vulgui, sempre esperar que mena el segon cop. I els catalans ens passa això, ens han bombardejat tantes vegades que en el nostre inconscient tenim això. Per tant, som incapaços de demanar un discurs que legitimi més enllà des de certa perspectiva l'any 1000. Aquest complex d'inferioritat donat pel tema de l'ocupació militar d'espanyols i francesos es barreja amb un altre problema, ja més filosòfic, i és que els occidentals en general hem assumit una forma de pensar que jo anomeno sofista, platònico-aristotèlica. Aquesta forma de pensar pròpia de la filosofia estableix que les diferents formes de relacionar-se als éssers humans, ens podem relacionar econòmicament, fent empreses, familiarment, tenim pares, fills, etc., religiosament, tenim una església, anem de tant en tant, tenim nació, tenim costums, tenim estat, etc. Des d'aquestes formes de relació social, aquests senyors, els sofistes, Plató i Aristòtil, diuen que la forma de relació social més important és la política. No pas la filosofia, cosa que deia Sòcrates, sinó la política. El polític és qui diu això és societat, és forma de relació social, el polític és qui diu això no és una forma de relació social. I aquests polítics, aquests filòsofs, donant preeminència, més rellevància a la política, afirmen primer que la filosofia no és societat, és a dir, ara vosaltres i jo no estem fent societat, no estem fent relació social, estaríem fent, d'acord amb Aristòtil, una especulació individual meva, i en tot cas no som tampoc nació. Com que tot és política, les relacions socials de tipus nacional no existeixen. Això és el pensament clàssic occidental. Traslladat al nostre present, els catalans, assumim això també, tirem enrere, i com que estem acomplexats per l'ocupació militar d'espanyols i francesos, apliquem el principi filosòfic i agreugem el tema i diem, com que en el nostre passat la referència política a l'Estat és la Corona d'Aragó, la Unió d'Aragó i el Comtat de Barcelona, és d'allà on trobem legitimitat, pensant en termes aristotèlics. Els altres pobles també tenen tendència a cridar l'Estat, a la política, però com que no estan acomplexats, es permeten el luxe d'anar més enllà, els catalans no. A més, els catalans, com que vam estar un estat durant la Corona d'Aragó, aspirem a ser estat. Molts aspiren a ser independència. I això crea una altra barreja ideològica que fa que siguem incapaços de veure més enllà un altre cop de l'any 1000. Tot el que és estat és legítim, tot el que no és estat es perd en una boira que no som capaços d'explicar. Aquesta situació de no veure més enllà de l'any 1000 va començar a canviar a partir del moment en què Catalunya, després de l'ocupació militar de 1614, va començar a viure un ambient de certa llibertat. Amb les democràcies europees, 1848, que aquí no va arribar fins ara, fa 25-30 anys, però es va començar a respirar un aire de llibertat, que es va traduir en forma de renaixença, catalanisme polític, república, etc. Això es va traduir en termes científics amb l'aparició d'un discurs historiogràfic que deia que entre els catalans i els ibers, per tant, si superem la frontera ideològica aristotèlica de la Corona d'Aragó, podem haver una connexió catalans-ibers. Qui són els primers a dir-ho? Prat de la Riba o Esquigimpera? amb la Guerra Civil això es va tancar. Bosque i Imperial va haver d'emigrar, per la Ribera més antic, i no se n'ha parlat més ja. Avui dia, a la universitat no se'n parla de la connexió entre catalans i ibers, i se'n parla de forma una mica polèmica, menor, com una cosa d'una escola catalana que no acaba de fructificar. Prat de la Riba, aquí transcrit una frase significativa de la Nacionalitat Catalana, un llibre de 1906, diu: aquella etnos ibèrica és la primera anella que la història ens deixa veure de la cadena de generacions que han forjat l'ànima catalana. La connexió entre ibers i catalans està aquí clarament delimitat. 1906, no abans, eh? Però Bosquí Gimpera, 40 anys més tard, diu: la corona de Jaume I era l'encarnació de l'antiga Ibèria. Veieu, Ibèria, d'acord amb Bosquí Gimpera, no inclou els andalusos, no inclou tartessos. Polèmica servia tota la historiació espanyola a la contra. Els tartessians, els tartessos, digueu-ho com vulgueu, eren també ibers. La polèmica està viva encara. Però si mirem, al llarg de la història hi ha una gran coincidència territorial. Els mateixos romans, quan van implantar la Hispània, o millor dit, les Hispànies, dues Hispànies, la Citerior i la Ulterior, ho van fer en els límits territorials antropològics dels ibers. La Hispània Citerior començava amb Cartagena, Cartago Nova, i tirava cap amunt. Més enllà hi havia territori celta a conquerir, però no era l'Hispània Citerior, era una altra Hispània. Això no pot ser casualitat, no pot ser un caprici. Era que estaven reflectint la realitat antropològica del moment aquell. La corona d'Aragó, com diu Prat de la Riba i diuen Bosquí Gimpera, realment el que fa és reproduir aquell passat tan antic, 1000 anys enrere, 1500 anys enrere, on hi havia uns ibers. La corona d'Aragó té els seus límits a València i després Múrcia, tot i que Joan I regala a Múrcia als castellans, però hi ha una voluntat de plantar-se allà. No pot ser casualitat. I quan Pasqual Maragall s'inventa l'euroregió, suposo que aconsellat per algú que en sap una mica de la història, proposa una euroregió que inclou un altre cop valencians, aragonesos, catalans i Llenguadoc. Els valencians no han volgut apuntar-se, però al meu gust s'hauria d'inclús Múrcia, no ho han fet, però és igual. En termes aproximats, però molt aproximats, aquests territoris sempre són els mateixos, creant la mateixa delimitació, diguem-li com vulgueu, nacional, cultural, com vulgueu, però sempre s'està repetint. Perquè puguem donar-li consistència a l'euroregió i no parlar simplement d'una coincidència territorial, que és el que feien aquests autors com citat, però de la Via Bosquí Gimpera, diuen que no podien ser coincidència territorial. Per anar més enllà i oferir un argumentari potent, sol, i que ens permeti evitar el contraargument d'espanyols i francesos que diuen no, hi ha una altra coincidència territorial, és l'Estat, l'Estat actual, coincideix perfectament en si mateix, per tant el teu argument i el meu s'engloben a l'altre, les coses queden com estan. Per superar l'argument de la simple coincidència territorial que no porta enlloc, que és on està ara situada la historiografia catalana, hem d'anar a la filosofia. Des del punt de vista és, en el canvi de paradigma filosòfic d'Aristòtil, sofistes, Plató, Aristòtil, a Sòcrates, està la clau, crec jo, que ens permetrà fer entendre a la ciència en general que els catalans efectivament estan connectats amb els ibers, que són els mateixos. I això com funciona? Què és el paradigma socràtic? Què és el paradigma aristotèlic? Com us he comentat, hi ha diferents formes de relació social, la política, la nació, l'economia, la família, etc. Per Sòcrates, això ho podeu trobar en els diàlegs anomenats platònics, els primers, l'ecologia de Sòcrates, i tots els que venen després, el Gorgias, etc., la socialitat és natural. Vivim en societat, vivim un al costat dels altres, ara estem junts perquè tenim una tendència natural a estar junts, simplement. En canvi, per als sofistes, per Plató i sobretot per Aristòtil, la socialitat no és natural. Els homes tendim a matar-nos uns als altres. Us recomano el llibre que es diu Protàgores, escrit per Plató, on Plató escriu una conversa entre Protàgores, un sofista, i Sòcrates. Protàgores ens transmet el mite de la creació de la humanitat per part de Zeus. Zeus, el gran déu dels grecs, i el mite diu que els homes al començament vivien com, diuen, animals, és a dir, barallats, escampats, sense crear societat, o creant societat de forma poc consistent. Zeus, veient que la humanitat s'extingia, va imposar als éssers humans el sentit de la justícia, el sentit de la moral, i va amenaçar les persones, els homes, de que si no vivien junts, els mataria. Per tant, hi ha una imposició violenta des de fora, en la concepció dels sofistes, que es pot rastrejar també després en Plató i Aristòtil, perquè aquesta suma ens visquin junts. Si no és per una força externa, la societat es desintegra. A partir d'aquí, Sòcrates, el criteri de la veritat sorgeix perquè considera que la filosofia és una forma de relació social com una altra. Actualment, la societat, quan se'n parla de filosofia, vosaltres mateixos potser no, pensareu que els filòsofs són gent boja, són gent que parla molt sovint de coses que no s'acaben d'entendre ben bé què diuen, que especulen massa. I això és una cosa que hem heretat de ben antic. Els filòsofs són gent que al·lucina, que veu la divinitat, que il·lumina, i en definitiva perden el temps, no? Perden el temps i no serveix per res. En canvi, per Aristòtil, que pensa el mateix, afirma que no és una forma de relació social, cal extingir-los. Sòcrates, de fet, és mort, és assassinat, és ajusticiat, perquè Sòcrates és una pèrdua de temps, el que fa és pervertir el jovent. Sòcrates, naturalment, deia que no, i per tant, diu, no, parlem, filosofem, que trobem la veritat. Com? No per una força exterior, sinó dialogant. En el diàleg es troba la veritat. En el diàleg i en la crítica, veieu, ja l'estic a la dreta, preeminència social de la filosofia. Hi ha diferents formes de relació social. Quina és la forma de relació social més important? Per Sòcrates és la filosofia. La filosofia entesa en termes crítics, en termes de recerca de veritat a través del diàleg. Per als sofistes, per Plató, per Aristòtil, que defensen la preeminència social de la política és el més important, per tant, el filòsof no viu en societat i la nació no existeix, el que hem de fer és aplicar un criteri que permeti la sociabilitat a la societat basat en la fidelitat, en la piràmide de competències que van creixent i acaba a on? Acaba en la monarquia. Aristòtil és un monarca pur, monarca no, és un paquet de la monarquia pur, Aristòtil pur. És contrari radicalment a la democràcia. Per Aristòtil, la democràcia és la degeneració de la pitjor forma de govern possible. La millor forma de govern és la monarquia, segueix l'aristocràcia, segueix la república. Totes tres formes de govern es poden degenerar: la monarquia en tirania, l'aristocràcia en oligarquia i la república en democràcia. La democràcia és la degeneració de la pitjor forma de govern possible. Per Sòcrates, la democràcia és l'única forma de govern legítima, perquè hem de parlar uns amb els altres, buscar solucions als problemes. Els plantejaments són molt contraposats. A partir del menyspreu de la socialitat de la filosofia per part d'Aristòtil, neix un concepte de ciència, ciència de la sociabilitat, que ell anomena praxis en dret, praxis en català, on totes les formes de societat possibles se subroguen, se submeten a, un altre cop, la política. La família és política, l'economia és política, l'empresa és política. Per Aristòtil, no. Perdó, per Sòcrates, no. Per Sòcrates, totes les formes de societat són vàlides en si mateixes, culminen en la filosofia, una filosofia en sentit crític que critica les derivacions tirèniques de la política i torna a començar aquest cicle d'interpretació. D'acord amb Aristòtil, amb Sòcrates hi hauria d'haver una ciència de la nació, de les relacions socials de tipus nacional. Ell no diu una paraula de la ciència en qüestió, jo li dono el nom d'antropologia, d'acord amb les tendències més recents de l'antropologia del segle XX, però per Aristòtil la nació, la pàtria que diu ell, necessita una ciència com qualsevol forma de relació social. A partir d'aquí, si som capaços d'interpretar aquests dos paradigmes, aquestes dues formes d'entendre les relacions socials, jo crec que podem fer el pas i interpretar ara sí que els ibers són nació, perquè ara podem parlar de la nació en un context filosòfic que permet parlar de nacions. Ara no. Sota el paradigma aristotèlic, les nacions no existeixen. Hi ha un estat, la política, i què és la nació? No, estat nacional, és molt fàcil. No hi ha cap problema conceptual, la nació no existeix. Des de la referència platònica sofista. És més, a la universitat això ho he detectat, molts no admeten que Aristòtil fos defensor de la guerra, de la guerra justa que viu ell. Però Aristòtil era partidari de l'extermini dels altres, clarament. Els altres són bàrbars, són estrangers, són inferiors. Avui dia que diem, no avui dia, fa uns anys, dèiem subdesenvolupats, dèiem el tercer món, dèiem els aborígens, els indígenes, s'havien de matar, no hi havia cap problema. I quan es diu això, Aristòtil, que és el gran antecedent del cristianisme, molts professors, per molt que els indiquis, mira, està dient que s'han de matar els bàrbars, la gent a la universitat no ho accepten, diu, no, Aristòtil no diu això. Però està aquí, hi ha un problema d'interpretació, jo crec que basat en aquesta esquemàtica. No? Quan parlem dels ibers, i ho fem actualment des de la perspectiva aristotélica, de que els estrangers són inferiors i s'han d'exterminar, o s'han de civilitzar, és a dir, s'han de sotmetre a la nostra condició, estem parlant dels ibers des de la perspectiva que hem heretat d'aquí, dels romans. Són els únics que parlen dels ibers des del punt de vista literari. Les cròniques de Titus Livi, Tit Livi, o les cròniques d'Estrabó, de Polibi, ens parlen dels ibers com què? Com tribus. Eren tribus. I nosaltres, quan parlem de tribus, en què pensem? Pensem en gent que està despullada, fent càntics molt, molt rudimentaris, fent danses molt, molt primitives, i els ibers és això. És a dir, tenim la imatge del gran conqueridor, a l'esquerra posa la figura es va reproduint, tota la llança i la figura majestuosa, Sant Miquel Arcàngel matant el dimoni, Sant Jordi el drac i el Ferran Cortés dels indis, dominant els indis. I quan parlem dels ibers, en què pensem? Pensem, aquí tenim una imatge de la sèrie que vam fer que va emetre TV3, que es diria Augusta, que parlava dels romans, i en un moment donat, jo vaig veure això per televisió, em va cridar molt l'atenció que hi havia una íbera, aquesta dona despullada. Ens permetem el luxe de despullar els ibers, són inferiors, despullar treballicultura, no volen res, ens poden matar, són esclaus, no passa res. I això ho diem els mateixos catalans de nosaltres mateixos. En aquesta sèrie podríem haver plantejat els ibers des d'una altra perspectiva, no ho hem fet. Ens creiem el discurs dels romans. Els ibers són tribus. Des del paradigma aristotèlic, avui dia, tenim a l'esquerra, què tenim? Tenim tribus. No tenim ibers, tenim tribus. Quines són les tribus? Doncs els laietans, els lacetans, els ilercagons, els ilergets, etc, etc, etc. No tenim un concepte de poble com poden tenir els francesos respecte als gals. N'hi ha gals, n'hi ha tribus a tot arreu, igual que els ibers. Però ells parlen de gals, i els és igual que hi haguessin tribus. Tenen un concepte de poble unitari. Els catalans no, respecte als ibers. Són tribus. El que sí que tenim molt clar és que aquí hi havia l'art de triomf dels romans, imposant el discurs històric que fa que nosaltres parlem de tribus. Si mirem des del paradigma socràtic a la dreta, jo em limito a veure proves epigràfiques i veig que hi ha un poble. En color blau tenim restes de l'escriptura dels ibers. A on? Aragó, València, Catalunya, Múrcia, Llenguadoc. És una dada objectiva, freda. Això és així. Abans també hem esmentat el tema dels romans implantant la Hispània Citerior. En quins límits? Mira, no és casualitat. Múrcia, València, Aragó. No és casualitat. Quan parla Tit Livi dels ibers, parla de tribus, gent anònima, gent sense nom, gent que puja i baixa, corre per aquí, corre per allà, i l'únic personatge amb nom, l'únic, és Indíbil, del qual Tit Livi diu que és un reietó, en castellà seria un reyezuelo, un rei menor, un rei d'una tribu, i la imatge que nosaltres, vosaltres i jo, tenim d'un reietó, d'una tribu, del cap d'una tribu, és un aborigen australià. Molta gent quan visquia Indíbil, sí, clar, com que no ens han explicat a l'escola, però és igual que ens ho hagin explicat, ens ho hagin explicat d'acord amb la imatge de la tribu. Veurien això, un senyor despullat, primitiu, la imatge del senyor que li ensenya una cosa que llueix i riu, un tonto, no? En canvi, aquesta escultura que hi ha a Lleida, ja veiem aquí algú altre, orgullós, algú que, des del paradigma socràtic, ens podem plantejar si realment hi ha un poble, no tribu, sinó un poble, el poble, la nació dels ibers, podíem plantejar-nos qui era aquest Indíbil. Llegim i veiem que Indíbil estava a Ilerda, a Lleida, però quan fan la guerra cartaginesos contra romans, Indíbil està a Sagunt, és ell que està fent la guerra. Quan els romans guanyen la guerra gràcies a Indíbil i s'enfronten romans amb ibers, perquè els cartaginesos no estan expulsats, qui és el personatge? Indíbil, només Indíbil. Els altres personatges, en fet hi ha un germà, Mandoni, però no hi ha cap més, tots els altres són anònims. Per tant, no sé, si els ibers van venir a un poble, a una nació, per què no fem el pas següent i diem, home, Indíbil potser era més que un reietó, potser era un rei. I fixeu-vos que és només qüestió de consciència nostra, de creure'ns que som més que un poble menor, un poble derrotat, un poble ocupat, un poble de tribus. Fem el pas i diem clarament, Indíbil és l'únic que surt a tot arreu, i és gràcies a Indíbil que els cartaginesos guanyen els romans. Quan Indíbil decideix canviar de bàndol i se'n va amb els romans, els cartaginesos només en aquell moment perden. Alguna força hauria de tenir aquest senyor? Doncs el paradigma aristotèlic, avui dia, diem, home, no coneixem l'escriptura dels ibers. Efectivament, hi ha uns signes, alguns diuen es poden llegir, jo no he acabat d'entendre per què es pot llegir si no sabem què redueix, no tenen religió, se'ns diu que sí, tenien uns exvots, tenien unes figuretes que es tomen en codes, i poca cosa més, els llibres continuen sent anònims, tribus, gent que no sabem qui eren. Però què passa? Anem al paradigma socràtic, anem a considerar que era un poble, anem a buscar proves que demostrin que aquella gent era potent, era una civilització forta. Doncs jo sé, i me'n vaig a llegir els llibres i trobo que Estrabó, un grec, escriu els ibers, els quals els massaliotes, els habitants de Massàlia, la Marsella actual, que eren grecs, els mateixos grecs d'Empúries, diu els ibers, els grecs han transmès als ibers el culte nacional de l'Artemis Efèsia. Artemis és una deessa dels grecs d'Efesos, una ciutat de Grècia. I els rituals dels sacrificis grecs. Ostres, ara resulta que d'acord amb els grecs, els ibers tenien religió. Sí que tenien, oi, senyor aquest, per què no ho han de treure? Per què els llibres d'història que parlen de llibres no ho diuen? No ho sé. Potser perquè hi ha la tendència de dir, eren tribus, no tenen religió, tenen creences, no sé. És així que sí, d'acord amb Estrabó, ens creiem que els ibers eren un poble, tenien una religió, la grega, és igual, tenien religió, no eren tan primitius com per creure en coses naturals, una cosa molt més... També és religió, en fi, és menor, sembla, no? Anem a veure, llavors, si els ibers tenien realment un avantpassat, uns antecedents grecs en la colonització corresponent, no? De Viedra. Aquí a Empúries va haver-hi uns grecs, qui eren aquests grecs? Estrabó diu que van transmetre una religió. Doncs anem a creure'ns que realment aquells grecs van arribar i van transmetre la cultura i és a partir d'aquí que neixen els ibers. Però anem a parlar d'aquells grecs com realment el que eren. Eren filòsofs. És la cultura més potent que hi havia en aquell moment al planeta. El poble que va inventar la filosofia és el poble que va venir a Empúries. Via Magna Grècia, via Massàlia, Marsella i via colonització del litoral. Els ibers són filòsofs, són creats per un poble de filòsofs. Això ho podem dir-ho només de la perspectiva socràtica. Quan parlo de filòsofs, parlo dels reconeguts filòsofs, Tales, Anaximandre, Anaximenes, Pitàgores, Heràclit. Aquests són els filòsofs que, no ells, però sí el seu poble, els que venen a Empúries i creen la civilització dels ibers. Per entendre que eren els jònics, els filòsofs grecs, hem d'entendre que a Grècia hi havia diferents pobles. Ens parlen els grecs com una mena de cosa abstracta, no existeixen els grecs, hi ha diferents tipus de grecs. Hi ha els grecs micènics, que són els que hi havia, els que poden detectar els escrits d'Homer, a l'Odissea de la Ilíada, són els grecs que participen en la guerra de Troia, la batalla dels Termòpiles. Tenim els grecs jònics, que són els que inventen la democràcia, la ciència, la medicina, la filosofia, són els que vivien a Atenes, els que vivien a Jònia, a la dreta, aquest conjunt de territoris petits, de ciutats de polis, que estan color negre, són propen Jònia, però els habitants d'Atenes també són jònics, la mateixa cultura. Tenim uns altres grecs, els espartans, que són imperialistes, esclavistes, el mateix que eren abans els micènics, i per acabar tenim els grecs que van emergir posteriorment, quan Atenes va perdre la guerra del Peloponès davant d'Esparta, va emergir Alexandre Magne, els macedònics, un altre cop un poble imperialista, esclavista. Els grecs que venen a Empúries són els jònics, són els filòsofs, són els científics, són els comerciants, no són els altres. Aquesta diferència és tan radical que es manifesta a través del panteó religiós. Els grecs micènics, els antics, els de la guerra de Troia, quins dos tenien? Els coneguts com els déus olímpics, Zeus, Hera, Posidó, Ares, etc. Quins són els déus del panteó jònic? Els de la nova civilització de la filosofia són Apol·lo, Àrtemis, Atenea, déus de l'art, de la ciència, del comerç, de la medicina, etc. Hi ha algun mite, algun discurs que relacioni tots dos panteons? Sí, és el mite que donarà lloc al cristianisme. És el mite d'Asclepi, Asclepi, el de l'escultura d'Empúries. Asclepi, un tan bon metge, que va aprendre a ressuscitar els morts, com el Jesucrist ressuscitant Llàtzer, igual. Això no va agradar, Àrtemis va demanar a Asclepi que ressuscités el seu amant, havia mort, ell ho va fer, i Zeus va veure això, no li va agradar, va dir això, perverteix l'ordre natural excessivament. Va matar Asclepi i el va fer ascendir al cel, com Jesucrist, el va convertir en constel·lació. Àrtemis, per una altra banda, era tot i ser mare, era verge igualment, tot és molt familiar, tot el cristianisme neix allà. I el mite aquest és el que relaciona, no? Els déus jònics sempre són castigats, sempre castigats pels déus olímpics, estan condemnats a perdre. a ser derrotats. Fixeu-vos fins a on arriba la colonització d'aquells grecs jònics, aquests grecs filòsofs, que Estrabó parla dels grecs instal·lats a Marsella, que són els mateixos que s'instal·len a Empúries, són els mateixos que creen la civilització íbera. Diu el següent d'aquests grecs: tots els ciutadans de posició còmoda s'han dedicat a l'oratòria i a la filosofia, està parlant dels habitants de Marsella, de Massàlia, de forma que fins fa no gaire la ciutat d'aquests grecs ha servit com a escola per als bàrbars, els gals de sobre, convertint els gals en filo-helens, gent que estima els grecs. Actualment, Massàlia ha persuadit els romans més il·lustres que desitgen instruir-se per tal que vinguin a estudiar aquí, a Marsella, en comptes de fer-ho a Atenes. Fins i tot el potencial tan gran d'aquells grecs atenencs, jònics, que han anat a Occident, un potencial tan fort que han creat una segona metròpoli, fins al punt que no cal anar a Atenes. A Marsella, a Empúries, tenim filosofia. Diem que els ibers són tribus, però fixeu-vos quina economia tenien, una economia monetària. Quins models de monedes tenien? Les mateixes monedes que els grecs, les mateixes. Fixeu-vos, he agafat aquí uns models de monedes iberes, uns models de monedes gregues, i és que són iguals. És el mateix tipus de cultura. A l'esquerra tenim la deessa Àrtemis, amb el cavall Pegàs, Pegaso, i a la dreta igual. Un és de Lleida i l'altre és de Corint, ciutat grega, ciutat íbera. Són iguals, per tant, no podien ser gent primitiva, no podien ser tribus. La moneda, el valor de la moneda, va més enllà de la matèria amb què està fabricada. El valor de la moneda el dona aquí, l'estat, com avui dia. Qui donava entre els ibers valor a la moneda? Quin estat podia ser aquest? Indíbil, o l'estructura política que hi hagués, però algú havia de dir que aquella moneda valia més que el material del que estava fet. Ja. Muntanyes, de models de monedes, i totes tenen referent a Grècia. Els ibers, el que s'hi van fer és van adoptar un tipus de simbologia específica, van adoptar el llop. Els ibers de Lleida van adoptar el llop, que per una altra banda és un animal mitològic clàssic de la Mediterrània, i hi ha monedes on es veu un llop. Però també hi ha monedes gregues en algun punt especial on es veu també un llop. Des del punt de vista, un cop adoptem el paradigma socràtic, hi ha nacions, els filòsofs són societat, els ibers han estat educats, han nascut al contacte amb els grecs filòsofs. Si és així, anem a veure què passa uns anys més endavant, 1.500 anys més endavant, i veiem que aquells mateixos ibers, llavors convertits en catalans, quan tenen potencial per fer un imperi, on van? A Grècia. Només a Grècia. Van a Marsella, a Massàlia, llavors es deia Provença, van a la Magna Grècia, llavors que es deia Sicília, Sardenya, Nàpols, i se'n van a Grècia, se'n van a Atenes. Els almogàvers conquereixen Atenes. Per què Grècia només Grècia? Doncs la historiografia actual que diu? No diu res. Això és un capítol que passa de llarg, ningú diu res. Doncs jo dic, això és perquè tenim una cultura grega, hel·lènica, que hem heretat de molt antic, però que la tenim a dintre, en tant que poble. I ja per acabar, voldria subratllar aquesta fonamentació hel·lènica, ibero-hel·lènica, els ibers en tant que educats pels grecs, atenent a la paraula català en el seu origen etimològic. No sé si sabíeu que la paraula català a Catalunya s'escrivia amb una H intercalada. Tal com tenim aquí, he portat una imatge perquè veieu que és així, cat H a l'unya, cat H a l'ans. Podríem esmentar que hi ha molts conceptes que tenim nosaltres molt assimilats, són grecs, seny i la rausa, és la sofrosina i la iris dels grecs, de tot, que era tots els grecs. La paraula Catalunya, fins feia relativament poc, també s'escrivia, es pronunciava Catalunya, amb una E, però igualment amb una H intercalada. I jo ara fa poc, a propòsit d'aquesta conferència, he buscat a internet, segur que ara Google està digitalitzant molts llibres, doncs ara comencen a sortir proves de que també hi ha Catalunya, Catalonia, Catalanae, hi ha molta variabilitat, sobretot a l'any 1000 es van trobar 1200, moltes formes d'escriure català, català, catalén. Què està passant aquí? Al meu entendre, hi ha un problema derivat de l'etimologia. Quina etimologia proposo jo per explicar aquesta variabilitat? Doncs un origen grec, cat Hellenas, igual que grecs. Són dues paraules gregues, igual que grecs. És el que, al meu entendre, ha donat lloc a la paraula català. I això només té sentit des de l'explicació de la fonamentació hel·lènica dels ibers, que els autors és la fonamentació nacional dels catalans. Per acabar, una altra proposta arriscada. Sabeu Ja sabíeu que la Narbonensis, territori entre Marsella i Empúries, grec, quan a la península ibèrica hi havia la Hispània, tot aquest territori era independent dels romans. És a dir, hi havia un procés d'hel·lenització constant. Els grecs estaven allà encara treballant. Doncs mireu a la Narbonensis, és a dir, al voltant de Narbona, quines ciutats trobem. No sé si ho podeu veure a la pantalla, us les llegeixo. Cadellan, Cadalén, Cadeilac, Casilac, tot paraules molt semblants a català. D'on ha nascut la reconquesta catalana després de l'ocupació dels àrabs, als 700 i pico? A la Narbonensis. Potser aquelles poblacions van portar amb ells la paraula català. És una proposta, no està demostrat, però en fi, crec que això és coherent amb el reste del discurs. I en fi, ho deixo aquí i moltes gràcies.